5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que fa possible que un servidor de vosaltres pugui fer aquest programa explicant-vos aquestes coses que us explico, el Toni Olivella i el Marc Pujol, que porten tot el qüestió elèctrica i electrònica, i la Goretti Martínez, que és la que està enganxada a l'ordinador. I deia que us d'explicar-vos aquestes coses perquè, en definitiva, cada dia té alguna cosa de recordar. Cada dia fa anys d'alguna cosa, i això és el que nosaltres aquí intentem. I com que ho fa cada dia, doncs hem buscat una cançó que porta per títol Every Day, que vol dir precisament cada dia, i que canta amb Buddy Holly. Comencem amb aquesta cançó, va, que és una miqueta alegre i així ens començarà millor el dia. Buddy Holly, Every Day.
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. A little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way.
7 de març de 1966, el dia del mític bany, dic mític per una generació determinada que ja tenim una edat, mític bany de Manuel Fraga Iribarne a la platja de Palomares. Una platja on un parell de dies abans, uns quants dies abans, de fet, s'havia produït un accident greu, un xoc entre dos avions, i un xoc greu perquè un dels dos avions portava ni més ni menys que 4 bombes atòmiques. Era un bombarder estratègic, un B-52 nord-americà, que tornava de vigilar, per dir-ho així, la frontera turco-soviètica. Venien des dels Estats Units, llavors tiraven amunt, quan arribaven aquí a sobre de la península espanyola, doncs fos des de la base de Saragossa, fos des de la base de Morón, es trobaven amb un avió cisterna, acoplaven els dos avions, carregaven benzina, anaven fins a la frontera turca, allà feien les seves patrulles, i després tornaven, feien les seves espies, i després tornaven, i quan passaven per aquí sobre, fos des de Morón, fos des de Saragossa, un altre avió nodrissa, bé, doncs en una d'aquestes operacions, quan tornava de la frontera turca, aquest avió es troba amb la cisterna, però tenen un fallo, xoquen els dos avions i cau a terra. Gran problema perquè, insisteixo, el B-52 porta 4 bombes atòmiques. D'aquestes 4 bombes atòmiques, 3 cauen a terra i una cau al mar. La que cau al mar està sencera, però cau sota l'aigua. Les altres 3 cauen a terra. Una cau sencera, no explota, i les altres dues exploten. Però, compte, no explota la bomba atòmica, no espantem a la gent. La bomba atòmica funciona perquè porta una càrrega convencional, és una bomba normal i corrent, que llavors, si està ben muntada, quan està la bomba a punt, quan aquesta explosió provoca l'explosió del material radioactiu. Afortunadament, les bombes no estaven activades, per tant, explota, i el material radioactiu no explota, no fa l'explosió atòmica. Fa l'explosió convencional, però no l'atòmica. Resultat, escampa tota la merda per tota la zona aquella de Palomares, però no hi ha una explosió atòmica. Ràpidament, els americans, que tenen por, perquè hem vist que ha caigut una bomba sencera i que la de dintre el mar també està sencera, de que vinguin els russos, aconsegueixin agafar la bomba i tal, i envien tota la cinquena flota a buscar la bomba aquesta. Primer de tot, comencen retirant la bomba que ha caigut sencera a terra. Aquesta se l'emporten. Després diuen l'altra, com que està desintegrada i aquí hi ha material radioactiu, bueno, tot això ho hem de... Ho haurem de recollir, no? Ho haurem de recollir. I aleshores comencen a fer això, comencen a agafar tota aquesta terra, uns 25.000 metres quadrats de territori, agafen tota la superfície, les tomaqueres, la terra, etc., i s'ho emporten cap a un cementiri nuclear a Estats Units. Però queda la cinquena bomba, la bomba del mar, que podria ser, pensen, bueno, no sembla que hagi explotat. Llavors arriben aquí bussejadors, 34 barcos, 4 minisubmarins la van buscant, i al final, després de 80 dies, la localitza un minisubmarí Alvin d'aquests a 869 metres de profunditat, a 5 milles de la costa, però s'ha de dir que al final, tanta tecnologia, la localitzen perquè ve un pescador, Paco el de la bomba, li deien, i diu, escolta, jo estava l'altre dia recollint les xarxes a tal lloc, i aquell dia estava recollint les xarxes a tal lloc i vaig veure que això ha caigut allà. I per tant, els porta al lloc i els diu, la bomba ha d'estar aquí sota. I efectivament, baixa el submarí i el submarí troba la bomba. Recuperen la bomba i, bueno, aquí pau i demà glòria. Però, clar, tot això ha transcendit els mitjans internacionals i la imatge d'Espanya està en perill. I el ministre de Turisme d'aquell moment, don Manuel Fraga Iribarne, diu, home, això no pot ser. Això no pot ser, aquí hem de fer alguna cosa. I aleshores es posa en contacte amb l'ambaixador dels Estats Units, l'Àngel Vidal Duke, i li diu, escolta, hem de fer una operació d'imatge per no quedar tan empastifats. I llavors queden en trobar-se a la platja de Quitapellejos, a Palomares, molt a prop d'on havia caigut la bomba. Diu, anem allà, ens banyem, i això ho retransmetrem al Nodo i a totes les informacions internacionals, i així acabarem amb aquesta història dels rumors de perillositat. Perquè, mentrestant, tota la zona aquella de terra on es va recollir, clar, allà hi va ajudar la Guàrdia Civil. I és curiós, hi ha imatges, veus la Guàrdia Civil allò a pecho descubierto, i en canvi els americans tots vestits, protegits. Per què? Perquè saben que allà hi ha radioactivitat. En canvi, els guàrdies civils van fent. Vull dir que l'estat espanyol aquí... Bé, total, en qualsevol cas, el dia 6 de... el 7 de març de 1966, el ministre Fraga Iribarne i el senyor Vidal Duke es posen davant de les càmeres amb un banyador, el Fraga amb un banyador immens, entren dintre l'aigua, surten de l'aigua, saluden i tal. Hi ha qui diu, hi ha un rumor, de que en realitat hi van haver dos banys, perquè llavors comença a córrer la cosa de que el bany aquell no és a Palomares, és a Mojácar. I en realitat el que va passar és que van haver-hi dos banys. A Mojácar es va banyar a l'ambaixador, només feia calor, va dir, bueno, doncs vaig a fer, tot i que era el mes de març, vaig a fer un cabussó, i llavors ens va venir el ministre i diu, no, anem allà i fem-ho bé i tal i qual. I es va produir aquest bany que, com dic, va minimitzar els efectes d'aquella possible explosió nuclear que no s'havia produït, d'aquella fuga radioactiva que sí que s'havia produït. De fet, poc temps després, el 21 de gener de 1968, va haver-hi un accident similar a Groenlàndia, i allà sí que van patar totes les alarmes. Però deixem-ho aquí. Recordem el bany del senyor Fraga Iribarne i el senyor, l'ambaixador Àngel Vidal Duke.
Un dia de Sant Eugeni, anant cap al Pardo a fer pixar el gos, vas trobar-te una cartera, la de Turisme i Informació, i amb l'esqueda les divises, per molt que ho neguis i que rondinis, se't va omplir tota la costa, se't va omplir tota la costa, d'escandinaves i de biquinis. Avui dictaves la llei de premsa, ves quina mandra, demà et banyaves a Palomares amb escafandra, i de qualsevol ruïna em feies un parador, i els del Nodo t'enganxaven en plena inauguració. Manolo, Fragaire i Barne, amb aquesta silueta de bombona de butano. Manolo, Fragaire i Barne, amb aquesta mala llet que no la salta un gitano. Ara et toca contemplar en aquells que reprimies, ocupant els negociats i les subsecretaries. Manolo, ai Manolito, fota'ls i canya, perquè Manolo, tu eres Espanya. I van fer-te ambaixador, sempre ha servit per la diplomàcia, i vas tornar d'Anglaterra menjat el coco amb la democràcia. I ara seus al Parlament de lleial cap de l'oposició, i esgarrapes a qui sigui, i esgarrapes a qui sigui per defensar la Constitució. Prens la paraula, s'escagarrina tota la sala i s'estarrufen els dos lleons al peu de l'escala. I és que quan es paternegues queden ben aclaparats i s'arruguen tots els membres al Congrés de Diputats. Manolo, Fragaire i Barne, només veure el color roig em vesteixes com un viure. Manolo, Fragaire i Barne, i amb vestint i rebufant tu defenses el bon lliure. Fins i tot treus al carrer a tota la teva gent i exigeixes llibertat, sobretot d'ensenyament. Manolo, ai Manolito, clava la puya, clava la puya, alça Manolo, la calle és tuya. Files a la trona, ensacant els pantalons, llences el teu crit de guerra, a quin preu van els cigrons. Manolo, ai Manolito, fota'ls i canya, clava la puya, dale Manolo, Espanya és tuya.
De març de 1921, el dia que, fa just 100 anys, a Madrid era assassinat el president del Consell de Ministres, Eduardo Dato. Un advocat gallec que havia sigut ministre de diferent del Partit Conservador, que havia sigut ministre de Governació, de Gràcia i Justícia, d'Estat i Marina, i que tres dues vegades havia sigut president de govern. Doncs aquell dia queia fruit d'un atemptat. Quan va platar la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ell era president, va decretar la neutralitat espanyola, però es trobava en una situació força complicada. Un cop acabada la Primera Guerra Mundial, la situació sociolaboral, sobretot a Barcelona, Catalunya, vaja, però Barcelona, era molt conflictiva perquè doncs, la vida havia pujat molt, el cost de la vida, els salaris eren baixos, i van començar a créixer les reivindicacions obreres que van tenir el seu punt àlgid amb la vaga de la canadenca de 1919. El 1920, Eduardo Dato forma un govern nou que busca l'acord, que busca la pau, però a Barcelona té l'error, comet l'error, pressionat, tot s'ha de dir, pels industrials catalans, de nomenar governador civil el general Martínez Anido, que en contra de les intencions del govern, ell diu, esto lo vamos a acabar nosotros, i aplica la llei de fugues i aplica tot el rigor de la repressió i tal. I com a resposta amb això, hi ha un grup anarquista que es fa dir Regència Activista que decideix assassinar Dato, assassinar el president del govern. En realitat sembla que volien matar el Martínez Anido, però estava molt protegit, no? Llavors, finalment, aquesta gent crea un comando amb en Pere Mateu, Lluís Nicolau i Ramon Casanelles, que l'11 de gener de 1921 se'n van cap a Madrid a veure com ho faran. Vigilen els moviments del president Dato i el Pere Mateu decideix que ho faran des d'una moto en sidecar, disparant contra el cotxe del president. Venen a Barcelona, compren la moto aquesta amb el sidecar, se l'emporten a Madrid, la guarden amb un graig i comencen a veure com ho faran. Veuen que a la zona de la Puerta d'Alcalá, doncs el cotxe del president, com que ha de canviar de sentit i ha de voltar la plaça, doncs redueix la marxa i diuen, calla, aquí és on podrem fer tota la nostra feina. Fan un assaig el dia 3 de febrer, bueno, sembla que tot ho tenen controlat, i arriba el fatídic 8 de març de 1921. En Dato ha estat tot el dia al Senat i, acabat el dia, mitja tarda, agafa el cotxe i se'n va cap a casa. El sidecar dels tres sindicalistes catalans el segueix, dels tres pistolers catalans, i arriba, quan arriba a la plaça de la Independència, el vehicle frena per començar a girar. En aquell moment el sidecar accelera i dos dels pistolers disparen contra la part de darrere del vehicle un total de 20 trets, i aleshores adelanten el cotxe i se'n van, i encara li donen temps amb el Mateu, quan passa a l'altura de la finestreta de darrere del cotxe, doncs de disparar un parell de bales més contra allà dintre, on se suposa que hi ha el president. El cotxe del president ràpidament se'n va a la casa de socors de Bonavista, però ja veuen, quan arriben allà, que el president Dato ha estat ferit o ha tocat per 8 dels trets, 3 d'ells han sigut mortals, per tant, ingressa cadàver. Comença l'opinió pública dient, però com pot ser que el president viagi pràcticament sense escolta? De fet, només tenia 2 policies i un el tenia permanentment a la porta de casa seva. Bé, en qualsevol cas, la policia, dintre de tot, funciona, localitza la moto i deté el dia 13 de març, deté el Pere Mateu, mentre el Nicolau i el Casanelles, els altres dos terroristes, diguem-ne, fugen, el primer, el Nicolau, cap a Alemanya, i el segon, el Casanelles, ajudat per anarquistes i comunistes, anirà a França i després s'anirà a la URSS. Bé, el govern espanyol n'ha agafat un i, per tant, bueno, ja començarà a fer, plantejarà el judici, no? Mentre la política, diguem-ne, repressiva a Catalunya, doncs, puja de potència, puja d'intensitat. I el Partit Conservador, que ha perdut el líder, doncs entri en crisi, allò perquè tothom aspira a ser president, encara amb el cadàver de Dato calent. El que es fa al judici, i en aquest judici el Ministeri Fiscal demana, naturalment, per Pere Mateu la pena de mort, però, mentrestant, s'ha produït un fet. És que la policia alemanya ha detingut a Nicolau. I aleshores Espanya demana que li lliurin, no? I Alemanya s'hi nega perquè diu que per delictes polítics ell no té contemplada l'extradició. I que, en tot cas, acceptarà l'extradició si el Nicolau no és condemnat a mort. Bueno, al final pacten això, però clar, la fiscalia llavors es troba amb que ha de demanar la pena de mort pel Mateu i no pel Nicolau, i això no... Al final busquen una solució salomònica i al mes d'octubre els tres implicats, diríem, són condemnats a cadena perpètua. Naturalment, Casanelles en rebel·lia perquè continua a Rússia, i els altres dos, doncs, bueno, una a Alemanya, que el porten cap aquí, i l'altra a la presó. Quan es proclami la República, la Segona República, a l'abril de 1931, com que hi haurà una amnistia general, els dos que estan en presó, és dir, el Mateu i el Nicolau, sortiran al carrer, i en Casanelles podrà tornar a Espanya a l'any 1931 per poder morir aquí. Després, curiosament, d'un accident de moto.
Come on.
5 a la setmana.
9 de març de 1938, el dia que el govern del general Francisco Franco, alias Paco Pantanos, promulga l'anomenat Fuero del Trabajo. De fet, és una de les lleis fonamentals del Regne d'Espanya, que van ser en conjunt 8 i que més o menys intentarem repassar, i que van intentar, sense aconseguir-ho massa, suplir una Constitució i que organitzaven el poder de l'Estat amb totes aquestes coses. Es van promulgar entre l'any 1936 i 1967 i amb una extemporània, la vuitena, van ser 8 lleis, que és la llei de la transició, la llei per la reforma política de l'any 1976, ratificada amb un referèndum el 1977. Després d'un referèndum. Bé, comencem per la primera, aquesta del Fuero del Trabajo. El Fuero del Trabajo era una llei que va proposar el ministre d'Acció i Organització Sindical d'aquell moment, Pedro González Bueno, i que fou aprovada, com dèiem, el 9 de març de 1938 i automàticament, evidentment, promulgada. Era una llei intervencionista que regulava, d'alguna manera, la vida laboral i econòmica dels espanyols. Tot supeditat, això s'ha de dir, a l'interès de la nació. És una llei, que és un fuero, vaja, en aquell moment em van dir un fuero, que es basava en la Carta del Lavoro del 1927 que havia fet pública la Itàlia feixista, on deia, entre altres coses que aquí també es van subsumir, que deia que el treball no podia ser mercaderia o transacció contra la dignitat de l'assalariat, en deia. Llavors, el que feia aquesta llei, doncs, va assentar les bases d'una seguretat social franquista que es va instal·lar més tard, prometia alliberar la dona casada del taller i de la fàbrica perquè es pogués dedicar a la seva família, prometia facilitar la propietat de la casa, del terreny de l'agricultor o de les eines de treball, instaurava el sindicat vertical, que era un sindicat una mica especial perquè agrupava empresaris i assalariats, tant si fossin tècnics com si eren obrers, i a més imposava un sistema de negociació de convenis col·lectius que al final passaven pel poder judicial, com ara passa, passaven pel poder judicial per la magistratura de treball, que era un tribunal especial en resoldre tot això. Els drets i els deures, perquè aquí parlava, el Fuera del Trabajo parlava dels drets, però també parlava dels deures. I és curiós perquè, per exemple, el fet de treballar el considerava a la vegada un deure i un dret. O sigui, el treballador tenia dret a tenir feina, però també tenia el deure de treballar. Tenia dret al descans, tenia dret a una retribució justa, tenia dret a un subsidi familiar, tenia dret a la seguretat social, tenia dret a la seguretat en l'infortuni, tenia dret a l'accés a la propietat, però, a més de tot això, tenia el deure de ser lleial i ser solidari en el treball i en la producció, és a dir, d'alguna manera, de ser addicte al règim. Aquesta va ser, insisteixo, la primera llei. Després en vingueren 7 més. Primer de tot, com que aquesta llei es va fer durant la guerra encara, durant la guerra espanyola, i afectava doncs, a tota la societat. Quan ja es va acabar la guerra i anava la Guerra Mundial, ja es va veure que la Guerra Mundial anava malament, l'any 1942 es proclama la Llei Constitutiva de les Corts. És una llei que hi crea unes cortes, les Cortes Generales, com un instrument que serà el responsable de fer les lleis de l'Estat espanyol i tal. Els diputats no es deien diputats, es deien procuradors, com a la Corona de Castella, i la feina que feia aquesta gent doncs, havia de ser aprovada i sancionada pel cap de l'Estat. Hi havia tres tipus de procuradors, els nats, perquè naixien i com que eren fills de qui fossin, doncs ja eren procuradors, els electius, perquè ocupaven un càrrec dintre de l'organització política de l'Estat, i els designats, els que, doncs, el Franco, fins a un número de 40, los 40 de IET que en deien, Franco tenia capacitat per nomenar-ne 40. No cobraven un sou, però tenien compensacions. Bé, això va permetre, doncs, que Espanya, si més no a nivell internacional, digués, no, és que nosaltres ja estem fent unes lleis. Això es va continuar l'any 1945, quan es va publicar o es va aprovar el Fuero de los Españoles, que establia els drets i els deures. Un era el Fuero del Trabajo i l'altre el de los Españoles. Però com que el Franco necessitava legalitzar-se internacionalment, doncs el mateix any 1945 es va aprovar la llei del referèndum nacional. Una llei que deia que el referèndum seria utilitzat per decidir sobre afers importants com podrien ser en el futur la llei de successió, la llei orgànica, etc. i tal. Una llei de successió, la cinquena, que es va aprovar a l'any 1947, dos anys més tard, que regulava la successió. No la regulava com tenim nosaltres més o menys entès, sinó que es limitava a dir que Espanya era un regne, encara que no hi hagués un rei, que Franco era el cap de l'estat vitalici i ell podia nomenar el successor quan li vingués de gust. Es crea un Consell del Reino i un Consell de Regència, però per assessorar el Franco. El 1958 es crea la Ley de Principios del Movimiento Nacional, que ordena la cosa jurídicament, i el 1966 es fa la Llei Orgànica de l'Estat. Arribarà la reforma política i el 1976 es farà la reforma de la Constitució, es farà el pas a la democràcia, que es sotmetrà a referèndum, com dèiem, el 15 de desembre de 1976, que tindrà el recolzament majoritari de la gent i que permetrà crear la monarquia parlamentària que avui encara tenim.
Medianoche despertó con la sensación de que he escuchado entre sueños tu voz y una tristeza infinita que me atrapa. Te añoro desde que no estás.
De març de 1962, el dia que mora a Madrid als 81 anys el financer mallorquí Joan Marc i Ordines, un dels grans recolzaments que va tenir Franco en el moment de fer el seu cop d'estat. Bé, en Joan Marc era fill d'una família benestant de Mallorca, negociants. Ell va estudiar comerç en un col·legi franciscà, d'on, per cert, el van fer fora, no se sap massa bé de què, i va començar doncs, fent comerç de venent i comprant porcs, simultanejat tot això amb una casa de banca, és a dir, ell feia préstecs a particulars, estava autoritzada i anava fent. I amb els beneficis dels dos negocis que va començar fent de jove, es va dedicar a comprar els terrenys de l'aristocràcia, de l'arruïnada aristocràcia mallorquina, abans de que veiés un negoci molt més productiu, que era el contraband, i, per tant, es dediqués a anar a comprar o fer anar a comprar productes a Àfrica i a Gibraltar per després vendre'ls a la costa valenciana. El 1906 decideix donar un cert aire de legalitat amb tot això i entra en el món del tabac. Compra una fàbrica de tabac a Algèria, en societat amb un soci una mica fosc, en Josep Garau i Tous, i obtenen de la Companyia Internacional de Tabacs del Marroc el monopoli del comerç del Marroc, del tabac del Marroc, francès i espanyol. També entra amb altres coses, la producció elèctrica, etc. O sigui, l'home diversifica, podríem dir-ho així, diversifica el seu negoci. Comença la Primera Guerra Mundial i el 1915 ell, que ja està ficat amb tot de negocis foscos, provoca un incident internacional perquè hi ha una colla de submarins austríacs o alemanys, vaja, que a la illa de Cabrera, enfront d'una finca seva, reben avituallament de combustible i tal, que evidentment el Joan Marc cobra, i mentre, per una altra banda, està fent espionatge a favor de les potències internacionals, no? Especialment de Gran Bretanya, o sigui, era allò, el clàssic agent doble. El 1916 crearà un altre dels grans negocis que fa, la Companyia Transmediterrània, que integra diverses companyies navilieres i que controla les comunicacions entre Balears i el Marroc i el cabotatge per Llevant, o sigui, el transport cap a Llevant. Aquesta influència s'extén als governs d'Alfons XIII i arriba doncs, a dir-li, bueno, perquè no entra en política, i ell serà elegit diputat per Palma l'any 1923 pel grup d'Izquierda Liberal. El 1926 fundarà la Banca Marc per poder-se financiar mentre ell va fent negocis de guerra. Que en diríem, negocis de guerra consistents, per exemple, en vendre-li a l'Abdelkrim, que ja sabeu que és el líder aquell nord-africà que atacava les tropes espanyoles, ell li ven els fusells, els Mausers, i li ven cartutxos, milions de cartutxos, mentre l'altre està atacant a l'exèrcit espanyol. Per això en aquell moment el Francesc Cambó el bateja amb un cert èxit, com l'últim pirata del Mediterrani. Bé, el 1931, quan s'implanta la Segona República, ell, que havia sigut tan amic del rei i de l'entorn del rei, torna a ser elegit diputat, però l'acusen de col·laboració amb la dictadura anterior i de contraband, el condemnen i l'empresonen l'any 1932 a la Model de Madrid, però ell aconsegueix, subornant les guàrdies i tot això, aconsegueix passar a la presó primer, passar a la presó de Alcalá de Henares, escapar-se d'allà, anar cap a Gibraltar i llavors anar a París, on es dedica a bescantar a la premsa que ell havia finançat la República. Arriben les eleccions del 1933, ell s'hi presenta, surt escollit i, a més, l'elegeixen vocal del Tribunal de Garanties Constitucionals. Van de man de narices, no? Mentrestant, però, ell no perd comba i ja va a Biarritz a negociar el finançament del cop d'estat. De fet, serà ell qui pagarà, de la seva butxaca, pagarà l'avió, el Dragon Rapid, que porta Franco des de Canàries al Marroc per posar-se al davant de la revolta, i també finançarà, ja no ell sol, però amb altra gent, el pont aeri militar que trasllada d'Àfrica a Sevilla les tropes revoltades, és a dir, que fa que envaeix Espanya gràcies a avions alemanys que ell ha llogat. I a més també lloga avions italians perquè defensin, perquè rebutgin o facin fora, diguem-ne, les forces constitucionals que intenten reconquerir les illes mallorquines. Quan el govern britànic decidirà subornar els generals de Franco per evitar que Espanya entri a la Segona Guerra Mundial al costat d'Alemanya, diuen qui tenim millor allà que el Marc, i efectivament el Marc li donen 10 milions de dòlars nord-americans i ell es dedica a repartir-los entre els generals per donar-los perquè aquests donguin l'opinió contrària a entrar en guerra. Però, diguem-ne que ell manté estratègies diverses, està en molt bona relació amb l'almirant Canaris, un nazi insigne, però al mateix temps també està bé amb els anglesos. I, de fet, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, ell ràpidament es canvia la camisa, es posa sota de la protecció de la dictadura franquista i comença a fer grans operacions com la de la Barcelona Atracció, que compra per mig milió de pessetes a mig milió de lliures esterlines, una companyia, la Barcelona Atracció, que estava valorada en aquell moment amb 10 milions. Fundarà FECSA, etc. i tal. Finalment, canviarà una mica de camisa l'any 1944, es dedica a defensar Joan de Borbó, però continuarà sent molt preuat pel règim i morirà el 10 de març de 1962, com dèiem, a conseqüència d'unes ferides patides en un accident d'automòbil que havia tingut dues setmanes abans a la comunitat o a la regió de Madrid. Març de 1955, el dia que a Londres mora el descobridor de la penicilina i Premi Nobel de Medicina 1944, Alexander Fleming. Alexander Fleming, que era d'origen escocès, que era un estudiant de biologia i medicina, que no va excel·lir excessivament, va estudiar medicina al St. Mary's Medical School de Londres, es va graduar l'any 1908 i aleshores va passar al Departament d'Inoculacions, depenent de microbiologia, fins que va començar la Primera Guerra Mundial. Allà anava fent, però quan arriba la Primera Guerra Mundial el destinen a França i el fan metge, diguem-ne, de metge de guerra, no? I llavors allà veu tota la cruesa, diríem, de tot això, la mortalitat fruit de les ferides infectades de metralla i tal, i com que quan havia estat el departament aquest d'inoculacions que dèiem, el director ja el havia decantat per tots els tractaments de les infeccions i tal, doncs ell se sent especialment motivat i, fruit de la casualitat, farà el seu primer descobriment, perquè un bon dia, que està preparant plaques de Petri, allò amb cultius bacterians, li escapa un estornut, estornuda, i, diguem, d'alguna manera, un lapo del seu nas cau a dintre d'una placa, i ell, al cap d'un parell de dies, observa que els bacteris allà no han crescut, els ha destruït aquell moc. I, per tant, diu, bueno, aquí hi ha alguna substància, comença a investigar i descobrirà el lisocim, que és un enzim que ataca, doncs, els microbis i que, per tant, s'utilitzarà com a antisèptic a les ferides. O sigui, a partir d'aquell moment, les ferides s'hi posarà lisocim i així no s'hi desenvoluparan els microbis. De fet, ell sembla que era bastant desordenat, no? I precisament fruit d'aquest desordre, el 28 d'octubre de 1928, ell, que havia estat nomenat professor universitari, precisament al Saint Mary's, quan està inspeccionant els seus cultius de bacteris, veu que en un dels cultius hi ha crescut un fong. Allà ell hi té l'Staphylococcus aureus, que és el causant de moltes de les infeccions, i veu que allà hi ha crescut un bacteri. I diu, mira, hi ha un fong. I diu, mira, doncs el guardaré un parell de dies, aviam què passa, no? I quan al cap d'un parell de dies el torna a mirar, veu que el fong, naturalment, ha crescut, però que els bacteris que hi ha tot al voltant del fong també es moren, no? I diu, carai, aquí passa alguna cosa. Ell fa un escrit al British Journal of Experimental Pathology de l'any 1929, fa un escrit explicant allò i suggerint que és possible que el fong hagi produït alguna substància que mati els bacteris i tal, però la realitat és que els seus col·legues, llegint el seu treball, no hi donen massa importància. Ell hi treballarà durant un temps, però com que no és lo seu això d'obtenir i purificar substàncies d'altres cultius de fongs i tal, doncs al final ho acabarà abandonant i la comunitat científica ho deixa allà com un article més. Però arribarà la Segona Guerra Mundial i allà, com que els alemanys han descobert les sulfamides i, per tant, estan reduint molt el número de baixes del front, doncs els aliats diuen, hòstia, busquem alguna cosa, no? I, curiosament, dos investigadors nord-americans, Ernst Boric Chain i Howard Walter Florey, descobriran l'article del Fleming i començaran a aprofundir-lo. De fet, ells seran els que aïllaran la penicilina, la purificaran, la sintetitzaran i la distribuiran, perquè, és clar, el Fleming, vist que no havia provocat cap mena d'interès al seu descobriment, no havia patentat el descobriment i va pensar, bueno, doncs que així, que qui vulgui que ho aprofiti. I, efectivament, els nord-americans aquests ho van aprofitar. Al ser una cosa de circulació lliure, es va poder fabricar en grans quantitats i això va salvar durant les darreries de la Segona Guerra Mundial a molts soldats de morir víctimes d'una septicèmia o d'una infecció. Fruit d'això, el 1944 el rei Jordi VI el fa cavaller del Regne Unit i el 1945 la Fundació Nobel a ell i els dos nord-americans, recordem, Ernst Boris Chain i Howard Walter Florey, els hi dona el Premi Nobel de Medicina pel descobriment de la penicilina. Fleming continuarà fent les seves investigacions. A l'any 1948, durant un viatge per Espanya, la seva dona es posa malalta i mora uns mesos més tard. Ell continua amb les seves investigacions, es torna a casar amb la doctora Bureke, que és una col·laboradora seva, però ja té uns anys. I a l'11 de març de 1955, com dèiem a la introducció, fruit d'un atac cardíac, d'un atac de cor, Alexander Fleming morirà a Londres i serà enterrat com un heroi nacional a la catedral Sant Pau de la capital britànica.
Tierra que ofrece respeto y calor, Filipinas, princesa de Oriente, tú eres la estrella que orienta.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.